Fantasia per alguns és terror per d'altres. L'escriptor i guionista nord-americà Neil Gaiman, superconegut per ser autor de Sandman, de Coraline o guionista de sèries com Doctor Who, ha estat denunciat per una vintena de dones per violació i abusos sexuals. És dels grans noms de la fantasia, però el que feia les seves treballadores s'acosta més aviat al terror. No fa falta en Amèrica, ho sabeu, al cinema, al teatre, ja fa temps que s'han denunciat abusos, però en els últims dies les professionals dels mitjans de comunicació estan alçant la veu perquè no és fantasia que el terror el tenim a casa. Avui en parlem a Les dones i els dies.
A Catalunya Ràdio, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Right before you close your eyes, whispering your prayers, when the sandman blows your eyes out.
Aquí som més aviat d'obrir ulls més que de tancar-los, però és que Sandman, aquest personatge, no només de Neil Gaiman, ja existia. De fet, existeix en la mitologia celta i és la que visita les criatures perquè puguin tenir somnis bonics. Tant de bo tot això que passa fos un malson. Avui és el dia del clarinet. El que sentiu? Es va inventar el clarinet avui i teníem ganes de posar una clarinetista tocant perquè sempre, quan hi ha instruments, i posen senyors. I amb aquesta dolçó de cançó que ens encanta, que es diu Sandman, de la Kirsty McGee, volem presentar-vos el programa d'avui, que no serà tan dolç, però no voldrem tancar els ulls. Volem escoltar l'Anna Polo, que ha estat una de les primeres justament en denunciar l'abús en el món del periodisme i de l'humor, però també coneixerem altres històries amb l'assessorament de l'advocada Sonia Ricondo. I tot això serà fins a les 10 de la nit. Si teniu ganes d'explicar-nos coses, 93201-7474.
Les dones i els dies, perquè la vergonya ha de canviar de bàndol. Listen to this, I got plenty to get off my chest. Bitty titties but never big breasts. Don't expect me to try and impress.
Yes, second to none. El MeToo ha esclatat a Catalunya. En l'última setmana, desenes de dones, la majoria periodistes, han exposat públicament agressions sexuals, situacions d'abús, de poder i actituds masclistes que han patit a la feina. Han aixecat la veu després del testimoni de la periodista i humorista Anna Polo.
I llavors, bueno, quan vam arribar al pàrquing, doncs se'm va tirar a sobre. Se'm va tirar a sobre, no? Va venir a fer un petó. I jo recordo pensar, no. No, però també recordo pensar, no et pots apartar. No et pots apartar perquè si t'apartes li cauràs malament i si li caus malament no et donarà feina.
És el relat de l'Anna Polo, que ha desencadenat una onada de denúncies públiques, no només en el món de la comunicació, sinó també en altres àmbits, magesses, arquitectes, estudiants, doctorandes, persones de la universitat han fet públics els seus casos a través de les xarxes. De seguida sentirem nous testimonis a les dones i els dies, i de fet, ara tinc ganes de saludar-les una mica totes, però primer de tot, Anna Polo, bona nit, com estàs?
Bona nit.
T'he de preguntar primer com estàs, perquè...
Estic bé, estic bastant esgotada físicament, però amb força d'esperit, sobretot gràcies a l'onada d'amor que m'ha arribat, a totes les persones que m'han enviat el seu suport i a totes les companyes que han sortit darrere a ser xarxa, no? I a no deixar-me sola. Vull dir, per això sempre estaré eternament agraïda i per això dic que estic bé. Evidentment hi ha hagut moments molt durs al llarg d'aquesta setmana, perquè només fa una setmana que va sortir això, però per mi, si em dieu que estem a 2026, m'ho crec. Però al final penso que, bueno, que el que em queda al final és esperança i és un sentiment molt bonic d'amor i de sororitat.
D'entrada, gràcies a tu, a la Mar Bermúdez, també denunciant de Saúl Gordillo, la Laura Aznar, del podcast Crític, que va posar doncs, la base perquè poguéssiu parlar. Després presentaré unes altres dones, encara no ho vull fer ara, perquè hem de parlar de moltes coses, però fa vertigen sentir que estàs obrint camí, d'alguna manera. Com ho has viscut, tot això?
Doncs sí, vertigen fa molt, perquè, clar, de cop quan veus que tothom està fent notícies, no?, amb el teu nom, doncs fa vertigen, és la paraula. Però alhora, estic contenta de que hagi passat això. Jo ho vaig fer perquè volia ajudar, perquè volia sumar, perquè volia que persones que havien patit les mateixes situacions que jo poguessin veure que havien estat víctimes de violència, perquè vull un món millor, i em semblava que era el més coherent i el més responsable que podia fer.
I t'ha costat molt prendre la decisió, no ha sigut fàcil. Dir, això era una cosa que tu tenies al pit des de fa molt temps, no?
M'ha costat moltíssim. Va ser fa gairebé 10 anys, i primer em va costar molt, com ja vaig dir, processar-ho i integrar que això havia sigut una agressió i havia sigut una relació abusiva i que jo havia estat patint tota aquesta violència. I després m'ha costat molt arribar a explicar-ho. Molta gent diu, per què no ho va explicar llavors? Per què ho va explicar ara? No? Doncs ho he explicat ara, primer, perquè és quan puc, és quan tinc la força, és quan confio en mi, com a professional i com a persona, i per tant tinc menys por i estic més segura per poder-ho fer. I també ho he fet ara perquè sento que és quan la societat està una mica més preparada. Fa 10 anys, si jo no tenia les eines per identificar-ho, tampoc hagués anat molt bé una denúncia d'una becària anònima que denuncia el seu cap, no? Que té un programa a la ràdio més escoltada del país. No crec que allò hagués prosperat moltíssim ni que la gent ho hagués entès molt. Si ara hi ha gent que no ho ha entès i han viscut un Me Too, un Se Acabó, un Jo També, no?
I han
avançat molt gràcies al feminisme, i hem vist i hem pogut posar nom a moltes de les violències que rebem les dones en aquest sistema heteropatriarcal, doncs no m'ho imaginava fa 10 anys, llavors he parlat ara per això.
Quim Morales t'ha demanat disculpes públicament, aparentment. Et semblen suficients? Què esperaves tu?
No esperava res. Sí que no em sembla que siguin unes disculpes. No em sembla que dir si ella s'ha sentit agredida serà que sí, siguin unes disculpes. A més, ell només ha reconegut un petó. Ell va dir, ens vam fer un petó després d'un dinar i ja està. I això és mentida. No ens vam fer un petó, aquest plural no existeix. Va ser ell cap a mi. I no és, i ja està, no. Va ser una relació abusiva, que ell es va encarregar de seguida de revestir d'enamorament, i en la que jo vaig caure de quatre potes. I després d'això, evidentment, una vegada contractada allà, doncs va mutar a una relació que des de fora podria semblar que era d'amistat, i fins i tot en molts moments jo a mi m'ho podia semblar, però que és com quan tens una ceba que per fora sembla que està molt bé i de cop l'obres perquè vas a cuinar i veus que està podrida per dins. Doncs era això mateix, no?
Hi ha una cosa de la que has parlat tota l'estona, que és la qüestió de la jerarquia. Vull dir, tu eres una becària, no?
Exacte.
Hi havia una diferència d'edat molt gran.
I a part de la diferència d'edat, que això també crea una dinàmica de poder, ell era el meu jefe. Ell estava jeràrquicament per sobre meu, i per això parlo de relació abusiva i per això parlo d'agressió, perquè és va ser un episodi i després una relació posterior en el qual jo no vaig poder consentir lliurement. Ell estava per sobre meu jeràrquicament, i això és el que ho marca tot. Per tant, hi ha molta gent també que ha dit que això no era una agressió, no? S'ha negat que això fos una agressió o que fos una relació abusiva.
Primer, que no ho has explicat tot, tu tampoc al podcast.
No, perquè vaig explicar el que vaig poder, perquè com quan de vegades...
I tampoc has de per què explicar-ho, no?
Exacte, perquè fem el que podem. I això totes les víctimes ho sabem, que anem fent el que podem. Llavors, a mi em fa gràcia, no?, la gent que diu, ostres, si ella va dir que sí i va acceptar això, llavors no hi ha agressió, no? Que és com, vale, quin és aquest marc que esteu dibuixant? És a dir, us sembla bé que aquest sigui el preu a pagar? Us sembla bé que això sigui un preu a pagar per les persones, per les dones, per les persones en general, per haver d'accedir a un lloc de feina? I a més, si us sembla bé, per què sóc jo la culpable i no la persona que situa, que posa aquestes condicions sobre la taula? Perquè és culpa meva i no del que ha forçat aquesta situació. A mi em genera molts dubtes i molt de dolor la gent que qüestiona això i que no pot entendre que quan hi ha algú que està per sobre teu és com si tu vas a una entrevista de feina i et diuen, mira, hi ha dos candidats i un dels dos, avui li haurà, sense voler, li tirarà un cafè al seu proper jefe. Tu quina triaries ser? La que li ha tirat el cafè sense voler o la que no? Pues la que no, perquè tens més números de que et contractin. Perquè si fas algo que doncs, fa sentir malament o contrària a la persona que t'ha de contractar, doncs tens menys números de que t'agafin. I més en un ambient laboral, com és el de la comunicació a Catalunya, que és un lloc tan petit, on les coses, les feines et surten perquè li agrades a algú. Li agrades en el sentit de, no sexo afectiu, sinó perquè cada vegada, malauradament sí, però perquè algú li caus bé, perquè algú li fas gràcia, perquè s'entén amb tu...
I perquè hi ha un tema de com fas la feina, no?, també. És a dir, és el que hauria de primar, diguéssim.
A banda, però a part de fer bé la teva feina, sí, li has de caure en gràcia a la persona que t'ha de contractar.
I amb l'humor això és importantíssim, a més, no?
Importantíssim, i al món de la comunicació en general. Mm-hmm. Jo no he fet una entrevista de feina en els 10 anys que fa que em dedico a això. Jo he conegut a gent i aquesta gent m'ha portat a més feines i la gent m'ha vist treballant a llocs i això m'ha portat a més feines. Llavors, en aquest moment, jo amb 24 anys, tenint allà una persona que, insisteixo, era més gran que jo, era director d'un programa de la ràdio més escoltada del país, a qui jo admirava perquè jo era fan d'aquell programa. Se'm tira a sobre, doncs no, ja ho vaig dir, no podia fer una altra cosa. Si ho hagués pogut, ho hagués fet.
Hem parlat de Twitter, però com valores el tractament mediàtic aquests dies que s'ha fet del cas? Perquè alguns diaris, alguns articles...
Hem tingut una miqueta de tot. La majoria de premsa escrita estic especialment dolguda perquè han agafat la versió d'ell. És a dir, ell va dir que era un petó, doncs la notícia ja és que Quim Morales demana disculpes pel petó, ta-ta-ta, no? I és com, vale, que jo surti després a dir no, és una relació abusiva, això no importa, perquè el que ens importa és la versió d'ell que torna a passar per sobre meu, no? I la majoria de premsa escrita és el que ha fet. I això em sembla que és una negligència periodística. Després, sí que estic molt orgullosa doncs, dels mitjans públics, la veritat, perquè tant la notícia del 324 com aquí a Catalunya Ràdio, a la tarda ahir, que es va fer una taula meravellosa on tu hi eres, Montse, avui aquí, doncs penso que s'ha fet molt bona feina parlant amb expertes, parlant amb víctimes, amb rigor, amb profunditat, amb cura, que és com s'ha de fer el periodisme. Avui també he estat a Ràdio 4 amb la Samantha Villar, chapó. Per tant, per aquesta banda, superbé. I després també m'ha sorprès especialment el que vaig sentir que deien a RAC1, que a tot això també m'ha arribat. Evidentment, jo no he estat tot el dia escoltant-ho tot, bàsicament perquè era impossible.
Necessites una cap de premsa,
exacte,
no? Ho estic veient.
Sí, ho necessito, algú es vol postular. Endavant. Doncs a RAC1 em va fer gràcia que diguessin... que el que van dir és com que van informar de la notícia, també dient que era només un petó, evidentment, i aclarint que allà no sabien res, no? RAC1 no sabia res en aquell moment. I jo vaig pensar, ostres, i ho podeu lamentar, acte seguit de dir que no en sabíeu res? Perquè jo em puc creure que no en sabéssiu res. Però us pot saber greu, com a empresa, com a grup de comunicació, que això passés?
No t'ha trucat ningú, no?, de l'emissora per demanar-te disculpes?
No.
La professió què? T'has sentit recolzada? Creus que està canviant alguna cosa?
Jo crec que sí que està canviant alguna cosa. Evidentment m'he sentit molt recolzada i sobretot, evidentment, per les dones de la professió i perquè saben el que passa, no? I perquè s'han sentit reflectides amb el que jo deia i m'he sentit molt recolzada per molta gent en general.
Després de tot el que ha passat, et planteges denunciar judicialment? Ni t'ha passat pel cap? No estàs amb l'energia?
La veritat és que... no tinc ganes de que això ocupi espai i energia i temps i diners a la meva vida durant 2 anys, 3. I per l'únic que ho faria és per tenir un paper que diu és veritat, no? Però és que sé que tindria aquest paper i hi hauria gent igualment dient que m'ho invento, que no sóc una víctima, que jo vaig accedir, que li he esgarrat la vida a aquesta persona, no els seus actes, jo, parlant del que va fer. No? Per tant, hi hauria gent igualment qüestionant-ho, no? I dient, perquè jo m'hauria apartat, no? I penso, és com si tu tens un accident, dues persones cauen del mateix lloc alhora i una es trenca la cama i l'altra no, i tu vas i li dius, t'has trencat la cama? I jo no, hòstia, va, pf, jo, és que no, oi que aquest exemple és ridícul i absurd i pensem, ningú diria això? Doncs amb la resposta a una agressió, igual, cadascú fa el que pot, i abans de tu poder decidir el que fas, el teu sistema nerviós ja està responem per tu. Llavors, convido a tothom que ens estigui escoltant, a tothom que dubti, no?, que s'informi sobre consentiment, sobre relacions abusives, sobre com pots arribar a romantitzar, a sentir fins i tot algun tipus de carinyo per la persona que t'ha agredit, que ha abusat de tu, el que és el síndrome d'Estocolm. Que la gent s'informi de tot això. Com funciona el nostre sistema nerviós, com a les dones, en aquest sistema patriarcal, ens han educat per, quan ens ataquen, a baixar el cap, sotmetre'ns, perquè complaure és la sortida que ens han donat. A les dones ens han educat dient, si poses bona cara i calles, és com tu aconseguiràs sortir-te de les situacions perilloses
o doloroses. I crec que moltes persones ens quedaríem trebades, també. Que no és ni baixar el cap, és quedar-se trebat, no?
O respondre automàticament, perquè, clar, jo al podcast dic que penso, no em puc apartar, però mentre estic pensant això, allò ja està passant, evidentment. Sí, jo no vaig poder parar el temps i dir, un segon, faig una llista de pros i contres, vale? I llavors, com que sóc una trepa, decideixo que sí. No és això el que va passar. Ja estava allò, l'agressió estava en marxa mentre jo pensava, no et pots apartar. I per tant, doncs bueno. Però jo ja havia, abans de pensar jo això, el meu cos ja estava responent automàticament sense que jo pogués decidir. I és com funciona el sistema nerviós. I de veritat, convido a les persones que dubtin a informar-se abans de parlar.
De tota manera, estem aprenent molt amb totes les dones que parleu, perquè aquest discurs ara el sentirem després també en altres casos, aquí a la taula, no? I el anem repetint totes. En algun moment ens ha passat que ens hem quedat trebades, que no en sabíeu què fer, i que mentre ho estem pensant, tot allò s'està vivint, s'està passant, igual que quan et discuteixes amb algú i tornes a casa i li dius, ostres, hauria d'haver dit allò, i no ho has dit en aquell moment. Vull dir que crec que això ho pot entendre tothom.
És que en situacions límit ningú podem saber com respondrem, perquè només quan ens hi trobem sabem a posteriori com hem
respost. Tot i així, estàs orgullosa de tot el que ha passat aquests dies i ho tornaries a fer?
Estic absolutament orgullosa del que ha passat, del que he fet i de com m'han acompanyat les companyes i tota la gent que m'ha seguit i m'ha donat el seu amor. Penso que és símptoma del que jo ja vaig pensar quan vaig decidir-me a parlar, que és arran del cas de la Mar Bermúdez, no? Que jo vaig veure que ella havia pogut denunciar i vaig dir, hem avançat. Hem millorat. El món avui és un lloc millor que fa 10 anys, perquè encara que li hagi passat aquesta cosa absolutament horrible, ella ha sabut veure que era una cosa absolutament horrible. I per tant, per mi, tot el que està passant amb aquest MeToo dona fe d'això, de que avancem. I a mi això només em dona esperança, ganes de seguir lluitant, i saber que estem juntes i que no estem soles, ho és tot.
Doncs, Anna Polo, continuem després de la publi, i perquè ara doncs tindrem dues dones aquí més a la taula que ens parlaran de les seves històries i que segurament veureu miralls en totes aquestes històries que estem explicant avui.
Segur que sí.
Ens podeu sentir quan vulgueu i sempre en podcast. catradio.cat/donesidies. And do you promise me that you'll honor me? Les dones i els dies. Ens falten dies per tantes dones.
A banda de mitjans de comunicació, l'assetjament, no cal que us ho digui, està molt present, i l'abús de poder també tenen lloc en altres entorns laborals. Jo crec que hi ha molta gent que m'entendrà des de casa, que la universitat, per exemple, és un d'aquests llocs paradigmàtics, perquè a vegades no tenen el paper, no fan el paper que haurien de fer. I per això tenim ganes d'entrevistar a dues dones, de parlar amb dues dones, l'Eugènia Bretones, politòloga, com estàs?
Hola, bona nit, gràcies.
Fa 20 anys va patir assetjament sexual per part d'un director acadèmic, quan ella era directora d'una facultat, directora tècnica, gerent, es dedicava a la gerència, i va patir un assetjament que es va repetir en diverses ocasions. Ara ens ho explicaràs. I ens acompanya la Maria, que no és el seu nom de veritat, però és que justament ella va denunciar, va portar als tribunals a una persona que era el director de la seva tesi a la Facultat de Lletres de la Universitat Autònoma de Barcelona, juntament amb altres 7 noies.
Exacte.
I tot i així, Maria, és molt difícil encara poder parlar del teu nom, tot i que és obvi, ho sap tothom, la persona que està denunciada, etc. Això ja explica una mica el nivell, no?, de l'assetjament que viviu.
Sí, exacte, perquè al final és el que deia l'Anna, no? Una part de la societat, malauradament, pensarà que les culpables som nosaltres, no? I que per què no ho hem fet abans, per què ho fem ara, per què donem noms, per què no donem noms... Llavors, bueno, jo en aquest sentit prefereixo curar-me en salut perquè no,
perquè també,
no val la pena en aquest sentit.
Tot i que l'has portat als tribunals, diguéssim que la motxilla és grossa, l'heu de portar, no? I heu de continuar amb les vostres vides, no? També, que és una mica el que explicava ara l'Anna. Eugènia, digues.
Sí, no només has de seguir amb la teva vida, sinó que també ets una supervivent, tot i que no hagis pogut denunciar. En el meu cas, els fets es remunten a fa 18 anys. Fa 18 anys no hi havia protocols i jo tenia 29 anys. La persona que se va insinuar i que volia accedir, no, a mi d'una manera sexual, doncs jo era subordinada d'ell i no només havia arribat al meu lloc de treball aprovant una oposició en torn extern i de manera competitiva, sinó que el meu xoc va ser que fins en aquell moment jo havia treballat sempre amb rigor, amb professionalitat, amb moltíssima gent de la mateixa també àrea, no?, que és l'educació superior, la investigació, no havia tingut cap cas de ningú que volgués accedir a mi o que volgués accedir a una relació sexoafectiva i no acceptés el no. Això no m'havia passat mai. Llavors, per mi...
Va ser un assetjament de 9 mesos, que es diu
aviat. Jo vaig haver de suportar 9 mesos en silenci perquè de mi depenien més de 40 persones i 2.000 estudiants i, a més, aquesta persona em superava l'edat, en quasi 20 anys, estava casada i com us dic, jo era la subordinada. Havia posat els fets en coneixement de per dir-ho d'alguna manera, personal, prevenció, etcètera, les persones responsables, i fins i tot havia demanat una càmera en el meu despatx, que era on es realitzaven doncs, els assetjaments i l'intent d'accedir a mi, i se'm va negar. I vaig tindre la gran sort que unes companyes, dones, que són les que a mi em van salvar, després d'un dels últims episodis en què ell doncs, m'explicava, no?, que era jo per ell, bueno, un tros de carn, no?, una em va dir que tot i que te tallis el cabell i vagis de negre, doncs posa't un llacet perquè per mi sempre seràs una conilleta. Això ho va sentir les companyes i quan ell va marxar jo vaig anar corrents a vomitar i en tornar m'estaven esperant i va ser aquell dia que em van dir ho hem sentit, hem avisat a sindicats i van venir sindicats a parlar amb mi i van intentar, llavors sí que la persona responsable va donar crèdit i clar, aquí el més important, i ho explicava molt bé la companya Anna, primer és que a mi se'm va fer tot una petició de prova, d'explicació, tot i que jo era la víctima, i havia jo d'explicar els fets, les situacions, per què no, i que tot el focus mai es posa en l'agressor, és a dir, que la càrrega de la prova també es posava en a mi. I a mi el que em va superar i em va deixar en xoc, i bueno, havia tingut urticàries, ja havia tingut processos inflamatoris, és que fins i tot ja amb testimonis no se'n va donar cobertura. Es va fer un expedient informatiu amb testimonis i van donar carpetazo perquè era dolent per la marca del lloc on estava.
De la universitat, la marca de la universitat. No importen les marques personals. No és estrany que tu has tardat tot aquest temps en dir que eres l'Eugènia Bretones, o sigui que ara la gent sap qui ets, sí, i que pots parlar obertament d'això. És la primera vegada que
sí,
en parles,
és la
no?
Primera.
Vull dir que això també és important. Vol dir que aquí també s'ha mogut alguna cosa, no, Eugènia?
Sí, bueno, jo vaig perdre el meu pare. Arran d'això jo vaig patir una enfermetat, però vaig caure en depressió perquè mentre estava intentant la prova, creant la prova, que són carpetes i carpetes, i testimonis que van donar al meu favor, el meu pare pateix un atac cardíac, el perdo i dic... Bueno, m'enfonso, dic, no puc més. I l'únic que se m'havia sempre donat era et traiem del lloc. I vaig perdre el meu lloc de treball, sí, sí, amb categoria nivell superior i etcètera, fins
categoria
al dia
d'avui. Categoria A, ens deies, una categoria
sí,
alta.
Un cap de primer nivell i grup A, etcètera. Això sí que va intentar-se salvar perquè, d'alguna manera, internament sí que es va acceptar que havia hagut un dolo en mi i se'n va durant un temps ajudar a no perdre, d'alguna manera, la categoria, però finalment me la van treure quan vaig tindre l'oportunitat de tornar a promocionar i el senyor va intentar i va aconseguir que assetjar i vaig tornar a perdre la posició.
Vas perdre la posició, vas haver de canviar de feina.
Tres cops.
Tres cops, eh?
Sí, tres cops. I vaig generar, l'última vegada que va ser fa 10 anys, vaig generar una pericarditis, una pneumonia, i ara mateix, per tant, cortisol sostingut, soc discapacitada per una malaltia reumàtica que es diu espondilitis. Em tracten cada 6 setmanes al clínic amb un grau de discapacitat acreditada i amb dolor crònic, comorbilitat i fatiga. Tot i així, sempre dic que a mi em va salvar el veure que el xoc més traumàtic va ser que si aquell lloc on jo treballava i tenia tants recursos i jo havia pogut aprendre i havia pogut treballar i tenia personal al càrrec, quan jo el necessitava que posessin recursos i un protocol o alguna manera de rescabalament, et suelten, o sigui, et deixen lliure, et deixen estar sola. Estàs sola i te'n vas a magistratura.
Sola amb tot això a les esquenes, tu ho has dit molt ràpid, però aquest tipus de malalties que són autoimmunes, sí, passen moltes vegades a persones, a dones que us maltracten, sí, perquè esteu sostenint un cortisol i una vida durant molt de temps que és insostenible. És a dir, que és molt important saber que no només allò que passa en un despatx, això té unes conseqüències a la nostra vida en tots els sentits, no? I d'aquesta factura a tu t'ha sortit molt alta.
Sí, de fet, bueno, arran de decidir no salvar-me, sí que dono el pas de que m'he de salvar jo i he d'anar a buscar iguals, i per això doncs entro a ser voluntària, activo doncs el meu feminisme, i com sempre dic, el feminisme salva, perquè és una manera de trobar iguals que han passat per les mateixes circumstàncies que tu, i també des de la meva malaltia també estic col·laborant perquè se faci evident que les dones patim estrès crònic, com a l'estudi d'alguns sociòlegs com el doctor Enrico Mora estableix amb el seu...
Eugènia, aquest senyor, per dir-ho d'alguna manera, que et va durant temps abusar de tu tant a tots nivells i et va assetjar, encara està treballant a la universitat, oi?
Sí, i té... Sí.
I té molta gent al seu càrrec.
És actiu i està ben valorat, sí.
You were running blind, following your feet to try and outrun your fate. Standing in a field of flowers, your voice is the loudest. Hollering.
Passen 3 minuts a 2:15 de 10 de la nit, i en aquest estudi ara mateix us explico una cosa. Fa molta calor, però fa molta calor perquè crec que és com que ens estem indignant i ens està pujant, o sigui, és a dir, un fogot de no poder més d'escoltar aquestes coses i de posar-se les mans al cap i pensar totes les injustícies que viuen dones professionals que simplement volen fer la seva feina i la volen fer de la millor manera possible. Maria, tot això que deia ara l'Eugènia, a tu et sona. És una altra universitat, però vaja, tu vas denunciar el teu director de tesi a la Facultat de Lletres de l'Autònoma amb 7 companyes més, i el procés també va ser molt difícil, no?
El procés va ser molt difícil, molt llarg, i sobretot no ens van ajudar en cap moment. Vam tenir la sort que, bueno, que érem 7 i ens van recolzar les unes a les altres, i també gràcies al sindicat, no? És un procés, un protocol, com ells ho diuen, que, bueno, potser no té els recursos o no té les ganes, no? per intentar reparar les víctimes, no? I fer justícia, no? Per posar un exemple molt clar, nosaltres vam haver de conviure amb aquest professor agressor, no? Quan ell ja sabia que nosaltres l'havíem denunciat.
Que te'l trobaves pels passadissos, no? Per exemple, de la universitat.
Exacte, i nosaltres vam demanar mesures cautelars moltes vegades i no vam fer absolutament res, no? Per posar un exemple. Sí, sí, sí.
Si ho vols explicar, quin eren els tipus de situacions que et trobaves amb aquest personatge?
Sí, bueno, com que eren moltes, al final faré un recull de totes, sí, vale? Perquè jo no vaig viure tot en primera persona, però vam patir molt l'assetjament laboral, no? En el sentit de que volia controlar tota l'estona el que fèiem, no? Ens parlava a hores que no eren hores laborals, en període de vacances, ens ordenava fer coses que, clar, si estàs fora del món universitari costa molt d'entendre, no? Però... coses relacionades amb l'edició, amb docència, amb supervisió, que són feines que corresponen a un professor de la seva titularitat, no? Com que ell no ho volia fer, ens ordenava fer a nosaltres, no? Sempre amb amenaces, aquí està l'assetjament, no? Després, les reunions de tesi moltes vegades no eren a la facultat, eren a cafeteries, fins i tot amb companyes era a casa seva, era a habitacions d'hotels, no? Aprofitant que anàvem a algun congrés... no? I amb alguna companya, de fet, bueno, va arribar també a la relació més personal, no? Més íntima.
La jerarquia de la que heu parlat totes, l'Anna, l'Eugènia, aquí és molt important, perquè sou persones doctorandes, és a dir, dones que esteu estudiant i voleu, heu treballat moltíssim per tenir el doctorat i voleu aquella plaça, i allò us ha costat sang, suor i llàgrimes, i aquí m'imagino que això juga molt a favor, no? Com en el cas de l'Anna, no? Que tu vols arribar a la feina que et mereixes, oi?
Sí, sí, però al final, quan ja ens vam decidir a denunciar, sí que és veritat que no ens vam arrepentir en cap moment, no? Perquè era, vale, sí, segurament patirem molt i ens jugarà molt en contra, de fet, ens ha jugat, però no hi havia una altra opció.
En quin sentit?
Bueno, mira, ara estem totes fora de la universitat ja, no? Companyes que ni tan sols el van denunciar perquè potser només portaven un any o dos i llavors encara no havien patit tant. Una va canviar de director, una altra fins i tot va canviar d'universitat, no? O sigui, i tanmateix ell ha tornat, no?, a la universitat.
Ell ha tornat, però no es pot acostar a les alumnes. És com el premi, no? No sé si el càstig o el premi.
De moment, sí. Mm-hmm. Ell va estar suspès un any i dos mesos de sou i feina per la sanció que el van posar, no? Per les sancions que... Bueno, em surt la paraula delictes, però com que s'ha d'anar amb compte, ja m'enteneu, no?
Ara la Sònia Ricondo, l'advocada, li posarà nom a tot
sí,
això.
Sí, sí, sí.
Però...
Clar, llavors, ell va estar un any i poc fora... I ara ha tornat, el que passa que no pot tornar ni fent classe ni sent tutor de TFGs, tesis, etc. No? Com per no tenir una relació personal amb cap alumne. Vull dir, la universitat amb aquesta mesura està reconeixent que aquest senyor és un perill, no? Perquè nosaltres érem de tesi, però ell també assetjava noies de grau. Això també nosaltres ho vam posar a la denúncia. I a noies de batxillerat, vull dir... I això tothom era conscient, eh? Sí que vull deixar-ho molt clar.
Que hi havia persones menors, entenc. Estàs dient batxillerat i són persones menors, dones menors. Vosaltres vau decidir fer públic el nom del professor.
Sí.
No sé si això també va ser una mesura que vau poder aplicar a vosaltres, d'alguna manera, si teníeu por que d'alguna manera us denunciés també ell per injúries, etc. Com ho vau viure, tot això?
Sí, ho vam decidir dir el seu nom per dues raons. La primera, nosaltres ja teníem la resolució d'un organisme públic, com és la universitat, no? Tenia la resolució, després d'una investigació que va trigar un any, vull dir, va ser una investigació feta amb molta cura, i en aquesta resolució deia clarament, no?, que aquest senyor havia fet doncs, tres sancions, vale?, que a més estan tipificades a la llei i que llavors es mereixia una sanció. No? Llavors teníem com aquesta seguretat que ja no era la nostra paraula contra la seva. Això va ser una raó. La segona va ser que també sentíem la responsabilitat de que tothom sapigués que aquest senyor, aquest professor, feia les pràctiques que feia, no? I perquè si el dia de demà una noia vol buscar aquest professor per veure si es matricula a la seva assignatura, que sàpiga que és un agressor, no? Que
té aquestes pràctiques. El vols dir, ara, el nom?
Si voleu, el dic. No és una persona pública, vull dir, la gent no sabrà qui és, però bueno, es diu Ángel Gallego. Sí, de la Facultat de Lletres UAB, sí, una perla.
És molt important que diguem també els noms dels agressors, jo crec, sí, perquè també estem, com deia l'Anna Pol abans, ajudant, no?, ajudant a d'altres dones que es trobin en aquesta situació. Hi ha una cosa molt significativa en aquests dos casos de dues universitats, és que el cas de l'Eugènia fa 20 anys, però el teu fa un parell d'anys, pràcticament, que es va jutjar, no? Diguéssim que les coses han anat més ràpid en el teu cas... Però no sé si... No vull fer comparacions odioses, però diguéssim que les universitats encara les hauríem de suspendre, no?, en com estan tractant tot això.
Sí, jo crec que completament. Sí. Primer perquè el deia això del protocol, no?, que en cap moment ens va intentar protegir-nos. Ells el que intenten és protegir el seu professor, que és el titular o el catedràtic de turno, no?, però no fan res per les alumnes. I això nosaltres ho hem intentat molt. Hem tingut moltes reunions amb algunes persones del rectorat i que jo sàpiga no ha canviat res. I també és important el seu entorn. No? I això també ho vull dir perquè no és només l'agressor. Un agressor, jo, perquè al final nosaltres hem viscut molts casos, no?, de companyes que han demanat ajuda i tal, i normalment no és només que hi hagi un agressor, és que tot el seu entorn que li envolta l'està protegint. N'és conscient i decideix mirar cap a una altra banda. O fins i tot decideix negar els fets, minimitzar els fets, no posar-se del costat de l'agressor. I això, en aquest cas concret, que és el que jo puc parlar en primera persona, és el que va passar. Absolutament tothom al departament sabia el que feia aquest senyor. Veia com la gent se n'anava. i aquí ningú ha fet res mai, ni tan sols després de...
Eugènia, tu sí. a qui vols parlar, no? Perquè també és molt semblant la teva història,
no? És molt semblant, jo crec que és la mateixa estructura que tenen les universitats, de que primer, doncs, clar, es donen també, en el meu cas va passar exactament igual, la persona que li feia de secretària em va començar a assetjar, em van fer el que ara ja sé com es diu, que és llum de gas, jo vaig... Bueno, tinc la prova, no? Vaig haver-ho de també provar. Canviava les dates de reunions perquè fallés i arribés tard, i llavors fer entendre que jo era una irresponsable. Per sort havia treballat 6 anys abans i tenia molta gent que podia dir que no ho era, i havia fet les mateixes funcions. Però, bueno, coses com fer escrits amb el meu nom a través del correu electrònic... Bueno, em van arribar a treure la cadira un dia del despatx, i fins i tot aquesta persona també un dia em va treure el rètol del meu despatx per fer-me mofa i dir: busca el teu despatx a veure on el tens a la facultat. Vull dir que sempre hi ha un entorn...
Estructura, això. Ho hem dit al principi del programa, parlàvem de terror i fantasia, però això és terror.
I a més, com que el personal docent al final té recerca i té fons i contracta gent, i contracta també personal d'administració com era jo, doncs també, clar, hi ha molta gent que a vegades depèn d'un personal acadèmic pel seu contracte de treball, per la seva tesi, per la seva beca, per la seva feina de personal pas, etcètera, etcètera. Llavors, clar, al final tot l'entorn fa com una mena de protecció, i és més, hi ataca. I això és
molt... Ataquen? Sí. A veure, expliqueu-m'ho.
Bueno, et fan la culpable a tu, no? Et fan també llum de gas dient: no, aquí tothom estava molt tranquil, fins que va començar aquesta casa de bruixes, no? I aquestes paraules...
Sou conflictives, no, també, voleu dir?
Sí. Bueno, comencen a buscar, per això ho dic, no? És com que te comencen a posar, que jo dic que era com una barrera, no? Era com, bueno, cada dia era vaig, perquè jo sóc una professional, no faltaré, i a veure què m'hi trobo. Clar, era... Bueno, clar, és que no estàs preparada. Jo quan deia a l'Anna Polo això, no? No ens han educat amb el sistema social, educatiu, familiar, a fer què hem de fer i com hem de col·locar una agressió. No ens han ensenyat. Llavors, el primer és... Et quedes en xoc, que ho deia. Et quedes trabada perquè dius: això no m'està passant. O sigui, no ho he entès bé. Però sí que ho has entès bé i sí que t'està passant. A partir d'aquí, has de començar tu... Bueno, en el meu cas era 20 anys i llavors, clar, no s'entenia que una dona jove, soltera, amb 29 anys, fins i tot em van dir: bueno, és normal, és atractiva, t'han de tirar els tejos. Diu: sí, però no. Però si dic que no, no han d'insistir ni m'han d'assetjar. Llavors, clar, a l'imaginari col·lectiu social era en plan... doncs mofar-se, no? Com, bueno, sí, va darrere, però també va darrere d'un altre. Llavors, clar, és com...
Minimitzar-ho,
minimitzar-te,
no?
Deixar-te en ridícul... És que, bueno, hi ha mil de situacions que vas passant, però les vas passant com una pel·lícula, eh?
O sigui... Com si a vegades li passessin a un altre, però t'estan passant a tu. Avui al Manel Elias, al Catalunya Nit, li haurem de demanar l'hora, perquè tinc tantes ganes de preguntar-los-hi coses. M'imagino, també als oients que ens estan sentint, que se'ls estan remoguent coses. Jo estic rebent missatges de gent que conec, dic, m'heu fet pensar en assetjaments que vaig viure en feines. És a dir, la gent, tot això que estem dient, li toca, no?, d'alguna manera. Sònia Ricondo, advocada especialista en violències, ha sentit tots aquests testimonis esfereïdors, m'imagino, i hem sentit testimonis d'assetjament sexual, d'abús de poder, d'actituds masclistes. És molt important diferenciar-ho, oi? Tot això.
Bueno, en primer lloc, agrair que en el seu moment ho lluitéssiu i que estigueu aquí explicant-ho i que ho exposeu d'aquesta manera, perquè jo crec que bueno, nosaltres que treballem atenent a víctimes, aquests casos ajuden, perquè realment arriben i els hi ressonen a les escoles o en espais on passa, i crec que ajuda moltíssim. Jo crec que costa diferenciar-ho. Ara potser no tant. Jo crec que estem posant sobre la taula molts casos com el que ha fet l'Anna Polo, i crec que no costa tant entendre aquestes actituds, sinó sí que potser d'on estan provenint, no? Al final costa moltes vegades que es parli des del sistema patriarcal des d'on venen, que aquestes conductes s'estan generant des del poder i des de diversos poders, com per exemple pot ser el laboral, no? Jo ho sentia parlar i ostres, penso, Adam en va d'una manera, jo crec que l'Anna Polo ho deia al Crític, Adam en va d'una manera la salut mental i la salut laboral, no? De dir, qüestionar-te constantment, soc vàlida, no soc vàlida, si ha fet això és perquè no seré vàlida, no? No seré vàlida mai. Clar, Adam en va l'autoestima laboral d'una manera brutal.
I s'han normalitzat també moltes situacions que durant anys hem barrejat, no? Hem barrejat a tenir un bon rotllo, potser amb una persona que era jeràrquicament superior a tu, amb una mera de barreja de, no sé, d'amor romàntic, o no sé com dir-ho, perquè si no és impossible que s'entengui tot això, no?
Sí,
és a dir, des de fora, tots aquests que ens fan la llum de gas que dèiem, no?
Clar, jo crec que aquestes conductes que elles les anaven explicant, no? A més, que al final nosaltres no hem de catalogar si són penals, si són laborals, de quin àmbit siguin, sinó és com m'estic sentint i com m'està fent per sentir aquesta persona i com m'està agredint, no? Podem trobar, doncs, des de conductes autoritàries o manipulacions o fer propostes en hores de feina que no pertoquin, no? Invair l'espai físic. Llavors, algunes poden constituir el marc penal, d'altres no, però això no significa que no sigui violència, no? Llavors, crec que aquí ve una mica la confusió, la confusió que volen generar-ne alguns per sortir també impunes, no, de tot això.
Però l'abús de poder en tots aquests casos hi és claríssim, no? Perquè sempre hi ha una jerarquia en tots els casos.
Exacte, hi ha una dependència laboral, hi ha una dependència econòmica, hi ha un poder d'una persona en contra de l'altra, no? Llavors, en aquest espai mai podrà haver-hi, no, una igualtat de condicions que faci estar a l'alçada d'una persona i l'altra, i en els tres casos, no?
Algunes han parlat de testimonis, però en alguns casos no hi són. A vegades allò que passa en una habitació, passa en un cotxe. Com ho solucionem tot això? Quines proves podem aportar? Com podem funcionar en aquest sentit? Si tenim ganes de trobar maneres, doncs, de fer-ho plausible.
Clar, la gran majoria d'alguna agressió que hagis viscut o de violència, no, normalment no hi ha proves físiques, no hi ha càmeres, etc, perquè normalment passa a la intimitat o en clandestinitat, però sí que, afortunadament, i si volem accedir a algun tipus de procediment, ja sigui laboral o penal, doncs sí que es poden fer servir, doncs, xats a WhatsApp, perquè ara mateix, no? Moltes coses es deixen escrites o fotografiades, informes psicològics o mèdics, si en el seu moment vas ser atesa, testimonis de referència, que això són molt importants per tots aquests tipus de processos, testimonis que hagin percebut, doncs, canvis d'actitud en la denunciant, si van veure alguna cosa també que li feia l'agressor, si van percebre, doncs, que li canviava de feina, que li feia alguna proposta que no tocava, doncs tot això, tots aquests testimonis són molt importants.
Estem parlant a vegades de casos de fa 10-20 anys. Es poden denunciar la justícia, ha prescrit, perquè potser algú s'ho està preguntant, algú està a casa i dient, calla que potser trauré allò del calaix que ara he sentit a l'Anna o he sentit a l'Eugènia i a mi em va passar això, no?
Alguns casos sí que ha pogut ser que prescriguin, perquè els casos, quan ha passat un determinat temps, doncs poden prescriure, però sí que és veritat que el 2021 va haver-hi una reforma que es van ampliar molt els terminis d'aquesta prescripció i ara cada cop més, doncs, es poden denunciar més conductes durant molt de temps.
Molta gent critica que no es posin noms ni cognoms als agressors. Cal realment? Ho aconselles com a advocada?
Jo crec que el millor, bueno, i elles ho parlaran segurament també millor que jo, està bé que qui vulgui fer-ho, qui no vulgui fer-ho, en l'espai que vulguis fer-ho, quan ho vulguis
fer... Jo sempre t'estic preguntant com a advocada, eh?
Vale. No, però és que crec com a advocada que diria el mateix, no? Sempre i quan, doncs, en certs espais, si et vols assessorar, no?, abans del que vulguis dir o de qui vulguis assenyalar, però jo crec que està bé, i que a més està bé també no exigir conductes heroiques a qui no ho fa. Vull dir, qui vulgui fer-ho que ho faci, qui no, perquè també, no, a vegades aboquem a les víctimes a segons quines conductes heroiques, que algunes, pues, no ho volen fer i ja està.
De fet, aquests dies hem vist algú, per exemple, la Marta Armengou, crec, a Twitter, que denunciava a una persona que l'havia assetjat i ara, o sigui, està rebent amenaces. És a dir, hi ha por també de que de sobte et puguin denunciar per injúries o etcètera. Vull dir que no és un camí fàcil, tampoc, aquest.
Exacte. Evidentment, el primer, en primer lloc perquè t'exposes, no, ja personalment i emocionalment quan estàs assenyalant alguna persona, i després perquè sí que pot haver-hi un petit risc que si aquesta persona vol iniciar algun procés judicial en contra, no, del que tu has dit, doncs et pot arribar a denunciar. No sempre passa, però si passa, doncs tu hauràs d'intentar acreditar mínimament el que has dit.
Estem en el món de les xarxes i també aquest lloc és des d'on estem denunciant moltíssim. És un bon lloc per fer-ho? No? És a dir, com a advocada, et pregunto. I ara l'Anna Polo aquí està amb el ditet. Digue'm.
Com a advocada també penso que sí, és un espai més per denunciar-ho. Al final, perquè les dones estan recorrent a altres espais, perquè al final els espais formals o institucionals, i no només el penal, laboral, protocols interns, que a més en això volia dir, els protocols interns, jo crec que una de les mancances principals és que els promouen i els executen les pròpies persones que treballen, no, a la universitat o a l'empresa. Llavors, clar, són les pròpies persones que s'han de posicionar per marcar unes mesures cautelars, etcètera. Llavors, jo crec que és un espai vàlid, però és un espai també on poden abocar, bueno, a molts qüestionaments que també es donen en altres espais com el judicial.
No, amb aquesta cosa que ara que parlem de les denúncies, no, que et pregunten molt, per què no denuncies, per què no denunciaves, per què no denuncieu, no, és per por, vull dir, és perquè tens por al judici, tens por a represàlies...
I després, en molts casos, la justícia no és un espai prou segur, no? No sé, vull dir...
És sí, a perquè dir... la justícia està feta en aquest sistema que és patriarcal i que, per tant, segueix aquestes lògiques per molt que a poc a poc es vagi millorant, per tant, no tens garanties, tampoc, de que la justícia t'empari.
Clar, clar, aquí, per exemple, les dones i els dies, a vegades hem sentit històries flagrants que han anat a judici i el judici s'han perdut, perquè és una mica allò de la teva paraula contra la de l'altra, no? Jo no sé, que clar, i com les advocades, no, evidentment, vull dir, tothom que arriba a vosaltres ho ha decidit prèviament, però com animeu a la gent perquè ho faci, no? Perquè també és la vostra feina, no?
Clar, jo crec que hem de dir els pros i els contres de denunciar. També jo crec que una de les limitacions, a banda de... Bueno, jo crec que molta gent sap, no, que a vegades pot arribar a ser un procés, doncs, revictimitzador, perquè es qüestiona molt, no, el comportament que ha tingut la víctima, i a part són processos també molt lents, on poden passar 2 o 3 anys fàcilment, no? Però bueno, jo crec que sí que les animem, perquè a poc a poc sí que van canviant moltes coses. Ens trobem també jutjats molt acollidors, sentències com la de la Mar Bermúdez, no? Crec que sí que estem trobant un canvi de paradigma. Vam aprovar fa poc la llei del sí és sí, o sigui, jo crec que s'estan removent coses, no? Però bueno, sí que ho hem de veure com que el dret penal no és l'únic espai on visibilitzar i denunciar aquest tipus de conductes.
Jo pateixo molt per l'Anna, perquè aquests dies l'Anna ha assetjat molt, i ha rebut, jo crec, un linxament brutal a xarxes, perquè és una persona coneguda, no? Que, a diferència de l'Eugènia i de la Maria, no? I llavors, ella... L'Anna es pot protegir d'alguna manera? Perquè jo també penso que... És a dir, ella ha fet molta feina pels altres, però ara ella està prou protegida. L'hem cuidada prou?
Sí, sí que m'heu cuidat prou.
No, no, però jo parlo sí. Legalment.
Jo crec que legalment sí, sí. Evidentment no pots creure que mai arribin a fer res, perquè a més el dret de l'honor dels homes i dels agressors està per sobre de tot, no? I els hi dol molt quan es trepitja el seu ego d'home. Però jo crec que sí que està molt protegida jurídicament i...
Al final no pots evitar que la gent parli, o sigui, ojalà poguéssim educar tota la gent que està al Twitter vomitant odi i tenint un total de 0 empatia, no? I ser incapaç de veure que la que està explicant aquesta història és una persona que ha patit i que a més aquest patiment és compartit per moltes. Llavors, per això estic d'acord amb la Sònia, que sí que és un espai vàlid, els mitjans de comunicació, a les xarxes com a espai de debat públic, perquè al final el primer que hem de saber les persones a les que ens ha passat això és que ens ha passat, ho hem de poder identificar i hem de poder saber que no estem soles, perquè el saber que no només t'ha passat a tu i que ens ha passat a moltes és el que també ens fa agafar força. Llavors, això només ho aconseguim si ens comuniquem entre nosaltres. I en aquest moment, segle XXI, aquest lloc per comunicar-nos entre nosaltres són les xarxes. El que passa és que, de regalet, doncs et ve una tropa de persones que són molt irrespectuoses.
De fet, la teva història s'ha conegut també gràcies a xarxes, perquè evidentment va haver el podcast del Crític, però el que ha arribat a la gent és a través de les xarxes. Sentiu, amb tot el que ha passat, tant si heu anat a judici com si no hi heu anat, sentiu una reparació amb tots aquests processos que heu viscut o no? Pregunto.
Jo diria que hi ha uns canvis, però que els canvis que podrem veure i que veurem seran també impulsats per dones, les mateixes dones que també són acadèmiques, investigadores o personal i estudiantes dintre de les universitats, són les que posaran el focus en comptes amb nosaltres, amb ells, a demanar explicacions. Aquest és el canvi de paradigma que jo espero i que crec que estem en el bon camí.
Maria?
No lo sé. Jo no sóc tan optimista, eh? No sé, perquè... Jo crec que han de canviar la mirada i l'objectiu ha de ser protegir les víctimes, no a l'agressor, sigui que sigui l'agressor. Potser l'agressor professionalment és un crac, ha aconseguit mil coses, però si personalment ha fet accions que són horribles... doncs se l'ha de poder jutjar i sobretot protegir la víctima en l'ambient laboral, no? No pot ser que hem d'anar a la nostra feina amb por, no? De trobar-nos amb ell, amb el seu amic, que ens culpin, que ens diguin barbaritats per xarxes socials, no? Això no, és el que no es pot permetre, no? I crec que hem de fer un cop a la taula i dir això no es pot permetre.
Bueno, és que ningú, ja està. Per accedir a una feina o en la seva vida laboral, hauria d'estar empassant-se coses que no tenen a veure amb la vida laboral.
El que és molt important és també com el reconeixement, no? El treball que esteu fent i de poder-ho explicar als altres, perquè cada vegada suposo que venen més dones a la teva consulta, Sònia, i et diuen o són conscients del que els està passant, que potser fa uns anys no ho veien, no?
Clar, cadascú al final pot buscar la reparació en el marc que ho consideri, no? Jo crec que aquí també hem d'ampliar la mirada, no només a nivell judicial, sinó a obrir altres marcs de reparació, com pugui ser, no?, la comunitària, com pugui ser la institucional, com pugui ser d'altres formes, i sobretot posar gent experta a parlar, a gestionar protocols, si us plau, o sigui, com hi ha expertesa a tot arreu, doncs en gènere també.
Uh-huh. Aquí sé que hem de fer molta feina i hem de denunciar el que passa també en llocs de poder, no? Les empreses, en parlem d'empreses de comunicació, estem tot el dia rentant-nos la boca parlant d'això, tenim un programa cada dia a les 9 de la nit, però llavors els plans d'igualtat com funcionen? No? De Catalunya Ràdio o d'altres emissores?
Es compleixen els plans d'igualtat? Uh-huh. Quants mitjans que no estan complint amb quotes d'igualtat ni amb plans d'igualtat tenen subvenció pública, no? Poden tenir mitjans que reben subvencions a agressors contractats, agressors condemnats? Penso que no. Penso que això no s'hauria de pagar amb impostos. Penso que els protocols haurien de contemplar totes aquestes coses i que la normativa de les subvencions també ho hauria de contemplar, perquè si no és horrible.
És delirant.
Sí, jo crec que també una de les coses que restaura és que no ha passat, ho explicava l'Anna, en el meu cas tampoc, és que l'organització, a més entenem, no?, que poden passar persones diferents, demani perdó i que s'equivoca a vegades perquè no aplica bé o no aplica gens o no aplica mai el protocol.
Claríssim. Ens queda molta feina. Us dono gràcies a totes, a la Maria, a la Sònia Ricondo, a l'Eugènia Bretones, a l'Anna Polo, per ser tan valentes, per no cansar-vos de parlar d'això, que suposo que deveu estar cansades i que porteu molts dies allò en peu de guerra. Però ja sabeu que a Les Dones i els Dies ens encanten aquestes històries, sobretot ens agrada allò que ens vulgueu explicar. Cada nit a les 9 del vespre a Catalunya Ràdio, i recordeu que si teniu ganes que anem a casa vostra a fer el programa, ens encanta que ens expliqueu coses el 13 de febrer. El que heu de fer és entrar a la web de Catalunya Ràdio, allà em posa el dia de la ràdio, i dir: vull que vinguin les dones i els dies a casa meva, perquè tinc moltes coses que explicar-los. Nosaltres parem les orelles ràpidament. Aquest programa l'hem fet possible Judit Pastor, Mireia Dalmau, Roser Parera, Montse Comelles, Lali Colomer, Carla Verdés, Sam Silva, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Gràcies, i sobretot gràcies a aquestes dones que m'acompanyen en aquesta taula per fer-ho possible. Merci.
Gràcies a vosaltres.
Les Dones i els Dies, amb Montse Virgili.